l'Info Vespre.
Molt bon vespre, us parla Dolors Lieuri. Les ciutats de Dublín, Anvers i Praga seran les protagonistes del monogràfic de la 36a Fira de Calella al Maresme, que se celebrarà entre el 22 i el 25 de setembre. El lema escollit és turisme i identitat, i el fil conductor de totes les activitats del monogràfic giraran a l'entorn de la tradició literària i cultural d'aquestes tres ciutats europees. És una informació d'Emili Pacheco.
Aquest matí, durant la presentació del cartell promocional, la comissionada del monogràfic, Ruth Martínez, ha anunciat una fira de Calella i l'Alt Maresme que sorprendrà perquè es veuran formats nous. Serà, diu, una fira festival molt vivencial. Martínez ha ressaltat la potència literària de les tres ciutats, que servirà per confeccionar un programa d'activitats amb, entre d'altres, maratons de lectures, servei d'àudios per escoltar llengües com el flamenco, el txec o representacions de dansa i coreografies. Ruth Martínez ha parlat de coreografies que es podran veure a Calella.
Per exemple, el tema de la dansa, rascant, veient, nosaltres som aficionats, diguem, també aquest art, doncs alguns dels principals coreògrafs a nivell mundial són, curiosament, d'Anvers, per exemple, Jean Fabre, és perquè ens entenguem, un coreògraf que totes les grans companyies de dansa han programat, doncs podrem veure ballar alguna coreografia de Jean Fabre, o, per exemple, un altre gran nom indiscutible, Giri Kilian, el coreògraf, tot i que nacionalitzat a Flandes, però d'origen txec, nascut a Praga, doncs Kilian també podrem veure algunes de les seves creacions en el marc d'aquesta fira.
Parlar de Praga és parlar de música clàssica, i aquesta també serà la protagonista durant l'última nit temàtica del diumenge 25 de setembre a partir de les 9 del vespre.
I amb música clàssica, Praga ens porta clarament Mozart, Dvořák, Janácek, doncs, a més també ara enguany hi ha una programació molt potent de cambra a la ciutat, i el que fem és exportar músics d'aquí i d'allà fent repertori estrictament en aquest cas de clàssica, amb una proposta, com us deia, molt complementària al que s'estarà fent a nivell de festa major.
També el patrimoni arquitectònic de Dublín, Praga i Anvers serà present a la mostra calellenca. Tot i que avui no s'ha desvetllat el programa dels 4 dies de fira, el que sí hem conegut és que l'Ajuntament de Calella ha comptat amb el suport i assessorament de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat en l'àrea d'història del patrimoni etnològic de l'Associació Catalunya Celta, que té a veure amb Dublín, el Centre Txec de Madrid i el Departament d'Afers Exteriors del Govern català. Per la seva banda, la regidora responsable de la fira, Núria Parella, ha recordat que enguany es fa una aposta més per incrementar la qualitat de l'apartat d'artesania.
Vam anunciar que hem fet el conveni amb la Federació d'Artesans i Oficis de Catalunya. De moment sembla ser, bueno, que ja tindrem aproximadament 10 artesans més de més alta qualitat de lo que teníem ara, i també dir-vos que ara hi ha aquesta onada de l'esperit handmade, de fer tallers de molt bona qualitat. Sí que també ho fomentarem en aquesta fira, i dir-vos que els tallers relacionats amb el monogràfic també estaran conservaran aquest esperit de molta més alta qualitat dels que fèiem fins ara.
L'alcaldessa ha recordat que el segell Calella Vila Europea de l'Esport 2016, també l'entitat Fotofilm i el Museu del Turisme formaran part important del relat de la fira d'enguany. Ha volgut també agrair el suport i l'assessorament de la llibreria La Llopa en l'aspecte literari. Montserrat Candini ha tornat a recordar la vocació internacional de Calella amb aquest esdeveniment firal.
El nostre món és el món, vol dir que formem part d'un món en el qual sempre defensem que només hi haurà el concepte de la universalitat a partir de la singularitat. El respecte a la singularitat, el que feia referència ara fa un moment la Ruth, de poder escoltar el txec, de poder escoltar el flamenc, de poder només aquesta coneixença profunda de les diferents cultures que en formen part al món, ens farà perfectament, doncs, primer, jo crec que més bones persones, segon, més coneixedores, i tercera, el món serà el món si s'és universal a partir de la singularitat i no de la harmonització cultural que estem avasats de manera molt clara al llarg de molts anys i de manera molt contundent per part de l'Estat espanyol.
La Fira de Calella i l'Alt Maresme compta amb un pressupost d'entre 160.000 i 165.000 euros. Enguany, la distribució del recinte serà diferent respecte a les edicions anteriors.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
El report d'atur de l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme situa l'atur registrat de Calella del passat mes de juliol en el 13,18%, amb un total de 1.122 persones inscrites com a demandants de feina. És la millor dada recollida a Calella en els últims 7 anys, a només per això d'alta activitat turística, un sector de pes en l'economia local.
L'última actualització de la taxa d'atur registrat de Calella el passat juliol rebaixa la dada intermensual en més de 6 punts. Se situa en el 13,1% respecte al 15,99% amb què es va tancar el mes de juny i el primer semestre del 2016. A la ciutat hi ha 1.122 persones inscrites a les oficines d'ocupació com a demandants de feina. És el millor registre dels últims 7 anys, segons es desprèn de l'informe presentat per l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, que estableix la taxa comarcal en el 14,10%, un nou descens que s'ha reflectit a tots els grups d'edat i a tots els sectors econòmics. A nivell municipal, totes les poblacions han registrat descensos a l'atur, excepte Argentona, Cabrera de Mar, Sant Pol i Tiana. El bon comportament del mes de juliol ha fet que cap municipi de la comarca superi el 20% de la taxa d'atur.
Gràcies, Emili. La comarca del Maresme, que es promociona sota la marca turística Costa de Barcelona-Maresme, va tancar el juliol amb una ocupació turística en establiments hotelers del 89,10%. Això representa un creixement de més de 10 punts respecte al mateix mes del 2015, quan es va registrar una ocupació del 76,60%. L'enquesta Flash de la Diputació de Barcelona constata, doncs, que el Maresme és la tercera comarca de la província de Barcelona amb un índex d'ocupació més elevat per darrere del Baix Llobregat i també del Garraf. Al conjunt de les destinacions de la província, l'ocupació mitjana ha estat del 83,52%, confirmant una tendència positiva generalitzada en relació a l'any passat. Per contra, el Maresme registra la major caiguda del mes en el turisme rural, amb una pèrdua de 22 punts percentuals d'ocupació mitjana.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Doncs avui a l'Infovespre volem parar atenció en una situació que sembla que ens arriba i es presenta cada any quan arriba a l'estiu. És la situació de les abandonaments, dels abandonaments dels animals domèstics, de les nostres mascotes. Per això ens posem en contacte amb l'Anna Figueres. Ella és psicòloga i ensinistradora, responsable també de les adopcions al Centre Caní Pedra Castell de Canet de Mar, al Centre d'Adopció opcions de referència de la nostra ciutat. Anna, molt bon vespre, benvinguda.
Hola, bon vespre.
Vaja, què me'n podríeu dir des del Centre Caní Pedra Castell sobre si realment aquesta lectura que se'n fa de l'estiu en negatiu quan la responsabilitat dels propietaris dels animals, de les mascotes, arriben més animals al centre aquest mes d'agost i podríem dir en general l'estiu?
Sí, en general l'estiu podríem dir que és un mes on l'increment de gossos perduts o abandonats, diríem així, es nota, o sigui, fem més recollides, i sobretot la dada que potser cal ressaltar més és que és també l'època en què hi ha menys adopcions. Llavors, clar, una cosa amb l'altra doncs fa que el volum d'animals sense llar pues, s'incrementi bastant en... Bueno, no, crec que no només en el nostre centre, sinó en els centres en general que es dediquen al tema de les adopcions i recollides.
El Pedra Castell, com deies, és el centre de referència on es porten els animals perduts, abandonats aquí a la ciutat de Calella. Podríem dir que des de la nostra ciutat us arriben també més mascotes a l'estiu o podríem dir que és una situació que es produeix en tots els mesos de l'any?
A veure, animals perduts i abandonats, de fet, en recollim més o menys durant tots els mesos de l'any.
En el cas dels animals abandonats que us arriben aquí al Centre Caní Pedra Castell, quin tipus d'animals són? Són animals doncs, que estan degudament controlats, xipats, censats, o us arriben i realment no teniu maneres de localitzar el propietari?
Els animals identificats amb microxip, tots són recuperats. La majoria. Pot haver-hi algun cas que hi hagi hagut un canvi de nom, però són casos molt excepcionals. I, de totes maneres, si hi ha hagut un canvi de nom, és molt probable que acabem trobant el cuidador que té ara i llavors se li indica, doncs, mira, heu d'anar al veterinari, s'ha de procedir al canvi de nom, perquè, si no, L'animal més dificultós de trobar el propietari, evidentment, és aquell que no porta cap tipus d'identificació. De totes maneres, aprofitant que ara estem en un mitjà de difusió, jo, si algú perd un animal, el que primer ha de fer és anar a la policia i donar l'avís a la policia, i la policia el referirà directament al centre caní. Els dirà, truqueu a aquesta gent, que si l'animal no l'estàs localitzant i l'has perdut, és molt probable que el tinguem nosaltres, i de fet passa. Llavors, per això és molt important, la gent diu, és que he perdut el gos i no sé què fer. És molt important anar a la policia i dir, mira, he perdut el meu animal. No, no està identificat, però és així. És molt probable que llavors estiguin al centre.
Mm-hmm. Els veterinaris de qualsevol ciutat donen tot tipus de facilitats per aquestes, sí, per aquestes coses, sobretot per xipar, i els ajuntaments per censar, però que els propietaris no es pensin que el fet de xipar la seva mascota suposa ni una despesa molt important ni tampoc un trasbals per l'animal.
No, no, ni molt menys. A més, clar, li dona garantia a l'animal de que sempre podrà tornar a casa, vull dir, si s'ha perdut. A veure, és la garantia de que tu el teu animal el tens més o menys controlat sempre, encara que un dia se t'escapi, o per exemple en època de petards, com és Sant Joan, que hi ha també ens incrementen una mica els animals, doncs perquè tenen por, perquè han sortit corrents. Clar, qualsevol animal que sigui identificat automàticament és retornat al seu propietari. I ja et dic, la feina la tenim més amb aquell animal que de fet no ha estat abandonat, però pel que sigui ha marxat de casa seva i no porta identificació. Aquest animal és molt més complicat de localitzar.
Estem parlant amb l'Anna Figueres, és del Centre Caní Pedra Castell. Em comentaves, dues circumstàncies que es donen a l'estiu, especialment aquest mes d'agost. Teniu més recollides i menys adopcions. Això fa que estigueu ara mateix al centre amb una ocupació, diguéssim, alta?
Sí, a l'estiu normalment l'ocupació és alteta, i llavors ja quan entrem en temporada setembre-octubre comença a baixar un altre cop. És el cicle més o menys que seguim cada temporada. Jo sempre animo la gent a que adoptar un animal quan un està en època vacacional doncs facilita molt més les estones doncs per compartir, els primers, saps, més estones dedicades a ell, ja que la mascota entra nova. Vull dir que jo una mica defenso el fet de que estar de vacances, ser el mes d'agost, o molta gent tira enrere el fet de l'adopció, però que potser facilitaria molt més la introducció d'una mascota nova a la família, no? Perquè realment tenim més hores per dedicar-hi.
Potser també hauríem de parlar de les adopcions responsables, no? Què ha de tenir en compte alguna persona, alguna família, doncs, que pensi en la idea de venir aquí a Canet i adoptar una mascota? Què hauria de tenir en compte aquesta gent?
A veure, nosaltres normalment, quan ens ve algú interessat en adoptar, els hi preguntem una mica, no?, quines expectatives tenen, quin ritme de vida tenen, on te viuen, què és el que estan buscant. I llavors una mica mires de buscar, doncs, aquell animal que tu tens en el centre que pugui encaixar. Vull dir, escolta, mira, del que tu m'has explicat, doncs, que sou una família, doncs, molt activa, que aneu a la muntanya cada cap de setmana, que camineu, que no sé què, doncs tenim aquests, que us interessaria més femella o mascle, el que sigui, no? Tenim aquests que, per exemple, n'hi ha dos o tres que compleixen bastant el que vosaltres espereu de la vostra mascota i el que la vostra mascota us pot oferir. Sempre demanem informació així en general, perquè clar, nosaltres els animals els tenim allà i els coneixem bastant, i llavors mirem una mica el perfil de la persona que ve com per poder oferir aquell animal amb el qual encaixaran bé, i així ens estalviem, pues, que ens els tornin al cap d'un temps dient, ostres, que no acabem d'enganxar bé la família, la mascota, no. Penso que és una bona manera de garantir que aquell animal realment estarà bé en la nova família. Sobretot al principi sí que és important que l'adoptant sàpiga que nosaltres estem a darrere pel que calgui, vull dir que no, saps? I també partim de la base de que, ja et dic, molts animals dels que donem amb adopció són animals que ja porten històries tristones a darrere l'esquena. Llavors tu el que vols és, saps que en el centre caní estan bé, però el que vols és trobar-los una bona llar i una llar definitiva. I llavors dius, bueno, mirem de que tot conflueixi com perquè la cosa pugui ser un èxit.
Mm-hmm. Anna, i per aquella gent que ho estigui valorant, com s'adrecen a vosaltres perquè també tingueu aquest contacte previ, no?, que comentaves, és tan important a l'hora segurament de prendre la decisió definitiva d'adoptar o no un animal. Com s'han d'adreçar, sí, a vosaltres?
Nosaltres, a veure, o via Facebook, que tenim el Facebook, que és Pedra Castell Centre Caní, que sí que tenim bastantes consultes i bueno, gent que es dirigeix a tu preguntant. També hi ha els animals que estan en adopció en el centre, també es poden anar mirant, o via telèfon, o sigui que ens truquin al... Et dic el número de telèfon?
I tant, i tant.
El 605-27-82-20 o el 639-33-04-38. I llavors, senzillament amb la trucada ja ens diuen, mira, és que estem buscant aquest... Per exemple, poden dir, mira, és que estem buscant un cadell. I tu, pues, en aquell moment no tens cadells. Dius, mira, pues, agafo les teves dades, en el moment en tinc cadells, doncs ens ficarem en contacte amb tu, però ara en aquests moments doncs, no ens disposem de cap. O gent que et diu, mira, és que estem buscant pues, un gos de companyia. Per... Llavors tu ja li demanes, a veure, és molt important l'edat, no ho és, i, bueno, i a mesura que vas xerrant, doncs, nosaltres també anem fent una idea del que realment està buscant aquella persona i de si realment li podem oferir. Sempre hi ha bastant d'animal per poder oferir. A vegades et poden demanar alguna cosa tan concret que dius, mira, això concretament no ho tinc. Uh-huh. També pots dir, doncs, mirarem de donar-vos un cop de mà o donarem veus per veure si algun altre centre o, saps, tenen algun animal d'aquest perfil, o bé agafarem les teves dades i si entra un animal d'aquest perfil ens ficarem en contacte amb vosaltres. Perquè la idea és que, a veure, qualsevol animal que es quedi sense llar pel motiu que sigui, doncs realment torni a tenir una segona oportunitat.
Doncs en aquesta entrevista justament hem fet això, és abordar i tancar aquest cercle que seria en positiu. Començàvem parlant dels abandonaments i hem acabat doncs, parlant de les adopcions que faria doncs, permetre l'entrada d'animals i la sortida i la trobada de noves llars per a aquests animals que momentàniament i temporalment passen pel centre caní Pedra Castells. Hem parlat amb l'Anna Figueres, ella és psicòloga i ensinistradora responsable d'adopcions del centre. Anna, moltíssimes gràcies, esperem parlar una altra vegada amb tu.
Moltes gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I fem encara un darrer apunt. Les unitats mòbils d'informació al consumidor de la Diputació de Barcelona visitaran 11 poblacions maresmenques durant aquest mes d'agost. Aquest és un servei gratuït on els consumidors poden fer consultes i reclamacions. Les unitats també faciliten material informatiu i donen consells sobre com estalviar les factures d'aigua, gas i electricitat, que són les consultes més habituals, juntament amb les relacionades amb telecomunicacions i empreses de telefonia mòbil. Dilluns vinent, arrenquen aquesta gira pel Maresme, Arenys de Munt. Passaran per Dosrius, Òrrius, Alella o Santa Susana, en aquest cas el pròxim dimarts 16 d'agost pel matí. També faran parada a Sant Vicenç de Montalt, Tiana, Sant Andreu de Llavaneres, Cabrils, Cabrera i Vilassar de Dalt. El servei de l'Oficina Provincial d'Informació al Consumidor ha estat destinat exclusivament als ajuntaments que no disposen de serveis municipals de consum. Aquest seria el cas de Calella. És tot, tornem amb més informació demà al 107.9 de la FM. Fins llavors podeu seguir informats a radiocalella.cat.
Més informació a www.radiocalella.cat.